Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? Dimarts 9 de desembre, com si fora dilluns, perquè avui comencem en dimarts la setmana laboral, cada vegada amb l'ambient de Nadal més present, més pròxim. Repassarem com es va viure a Pego l'encesa i la nit en blanc i mirarem l'agenda d'algunes de les activitats protagonistes d'estos dies. Repassem titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. La Retro Game Experience de Pego continua incorporant novetats este 2025. La tercera edició permetrà competir en jocs clàssics com Puzzle Bubble i Super Street Fighter. En la cinquena edició de la Game Experience, la gent jove podrà competir en Fórmula 1, una incorporació gràcies a les seues peticions. A més, hi haurà una exposició de jocs de taula antics. Les flors encisen el jurat del sisè concurs d'aparadors de Nadal de Pego. Flors Mandràgora obté el primer premi i Floristeria El Baladre el segon. El tercer guardó requeia en enquadres. El resultat es donava a conèixer durant la nit en blanc que es va desenvolupar al pati de la Casa de Cultura i que va comptar amb l'actuació del grup de Pego Gluten Free. Abans, a la plaça de l'Ajuntament es va viure l'encesa de llums enguany a càrrec d'Obrint Camí i el taller ocupacional.
Estigues al dia. La informació a Radio Pego.
Mirem al calendari perquè una de les dates assenyalades del Nadal per a qui adore els videojocs és el 20 de desembre, quan a Pego té lloc una nova edició de la Retro Game Experience, una cita per poder gaudir en família que combina tecnologia, nostàlgia, competició, jocs de taula i esperit comunitari en una sola jornada, segons apunta la tècnica de joventut, Maido Moreno. La cinquena edició de la Game Experience, oberta a tota la comarca, continua evolucionant a petició dels joves.
Un poble que obri les portes a tota la comarca i més enllà per celebrar el 20 de desembre, la tercera edició de la Retro Game Experience. Bé, els videojocs arribaren a Joventut Pego una mica abans, però esta fórmula que pensem que és molt especial nostra aterrà entre nosaltres fa 3 anys. I en esta tercera edició volem que seguisca evolucionant i fer-ho a petició dels joves, que venen i ens expliquen quines són les fórmules que més els agraden.
Així, enguany s'incorporen novetats a les competicions de videojocs i doncs, fins ara tindran una opció més per a mesurar-se amb la resta.
Per exemple, a les competicions de videojocs els venia de gust incorporar alguna cosa vinculada amb les curses de vehicles, així que s'afegeix enguany la Fórmula 1 entre els tornejos dins d'eixa zona especialment gaming, però no faltaran els habituals, el de Mario Kart World, FIFA 26 i el Fortnite.
El joc estarà assegurat per a tot el món perquè recorda la tècnica de joventut que existeix també una zona de joc lliure.
Com sabeu, també hi ha un espai obert per a que tot el món pugui jugar a banda d'estar inscrit en algun torneig o no. La zona de joc lliure també acull experiències en realitat virtual vinculades igualment a la conducció i a altres videojocs.
Allò virtual domina esta nova edició de la tercera Retro Game Experience, però també hi haurà espai per als jocs de taula. Explica Maido Moreno que enguany la joguetera Cairo de la comarca a Terra no només donant oportunitat de jugar amb els jocs de taula actuals, sinó també amb una exposició de jocs de taula antics.
Però hi ha més novetats. Per exemple, la joguetera Cairo, que és de la nostra comarca, aterra també a Pego amb els seus jocs de taula, incorporant una xicoteta exposició també d'exemplars antics. És a dir, que tindrem una experiència doble. D'una banda, en la col·laboració dels nostres joves corresponsals i dels talleristes del taller de jocs de taula dels extrajoves, veurem com a tots els minuts que ens visiten podran conèixer jocs de taula nous. Coneixerem el Anemone's Malediction, el Make Your Bubble Tea, l'Speed Monsters, bueno, molts podran experimentar amb ells i també podran conèixer, això és només veure'ls, alguns dels jocs de taula més antics amb els que jugaven els nostres iaios i comprovar com han evolucionat al llarg dels anys.
I en este 2025 torna a Pego per tercer any consecutiu la zona retro, que dona nom a la trobada Retro Game Experience, en un ambient dels 90 simulant un saló de jocs recreatius gràcies a la recreació per part del Museu del Videojoc Arcade Vintage Divi. Es podrà tornar a aquella època i enguany amb l'oportunitat de competir en dos dels jocs més emblemàtics com són Puzzle Bubble i Super Street Fighter.
I una novetat més, i és que este any també s'incorpora als tornejos els jocs que ens proposen els companys de la zona més retro. Ens oferiran una experiència molt fidel als salons recreatius dels anys 90. Com sabeu, ens duen des del Museu Arcade de Ibi, ens duen màquines dels anys 90, les típiques dels recreatius, als que anàvem alguns. I són màquines com la del Puzzle Bubble, el Super Street Fighter. De fet, seran estos dos els videojocs al voltant dels quals es duran a terme els tornejos de la zona retro. Però després podrem jugar amb miniconsoles com la Mega Drive, la Super Nintendo, amb ordinadors també retro com els Commodore 64, Amiga 500, l'Spectrum 48K. I bueno, tot el públic podrà gaudir de jocs molt emblemàtics, no? Com el Metal Slug, el Super Sidekicks, el Tetris o el Superpunk.
En conjunt, la Retro Game Experience és un esdeveniment familiar perquè tot el món porta un xiquet o una xiqueta dins, és el que assegura Moreno, tot i que la base és la voluntat i l'interès per jugar de joves i adolescents, ja que es fa des de la Regidoria de Joventut. I va més enllà este Retro Game Experience perquè, per exemple, al mercat municipal es viu eixa iniciativa, però a la plaça del mercat i en certa manera en paral·lel es farà la recollida de cartes del Pare Noel, segons ens avançava Maido Moreno. I destacava la tècnica de joventut també el treball d'empreses locals dedicades a les connexions d'internet com Tramuntanet i Sunsioneta.
I lo xulo d'aquest dia és que és un dia per a vindre a visitar la Retro Game en família, que és un dia per a tots, per a totes les edats. Si bé nosaltres partim de la voluntat o de l'interès per jugar dels joves i adolescents, és una activitat que jo crec que ens agrada a tots perquè tots portem un xiquet o un xavalet o xavaleta dins i ens agrada jugar. A banda, sabeu que a la plaça del Mercat es farà la recollida de cartes del Pare Noel i enguany ens acompanyarà una xurrera i així també podrem esmorzar i berenar el que més ens plaga. Per a nosaltres també és superimportant el paper col·laboratiu de les empreses locals Tramuntanet i Sunsionet, que ens faciliten la xarxa de connexions que necessiten unes instal·lacions d'aquestes característiques, però que a més ens aporten un munt de regals que ja sabeu que també és tradició fer sortejos entre tots els assistents, entre totes les persones que ens visiten, sortejos vinculats a la tecnologia i de vegades no, teclats, cascos, ratolins, videoconsoles, tauletes, Funko Pops i més coses que ens guardem ahí sota la mànega i que siguin una mica de sorpresa, no?
Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
I no deixem les activitats de Nadal, perquè si el que acabem d'explicar és el 20 de desembre, dissabte, el diumenge 21, des de el que és el Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva, proposen una ruta interpretativa sota el títol Nadal i Natura. Una ruta interpretativa que pretén donar a conèixer a fons les iniciatives i els projectes que donen vida a este espai natural tan nostre. Una experiència de descobriment amb un toc especial propi d'estes dates del Nadal. Una activitat que tindrà una durada aproximada de 2 hores, que és gratuïta, això sí, com és habitual en les activitats que realitzen des del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. Cal fer una inscripció prèvia que es pot fer a través de el correu electrònic parque-pegooliva@gba.es o al 679-195-227. Repetim, 679-195-227. Es pot fer fins a la 1:30 del dijous anterior al 21 de desembre, que recordem és diumenge. I hem mirat el calendari cap al futur, ara el mirem cap al passat, perquè la benvinguda del Nadal va tindre lloc a Pego este divendres passat a la vesprada, ja fosc. La primera cita va reunir un important nombre de famílies a la plaça de l'Ajuntament, on va tindre lloc l'encesa de llums de Nadal, eixes espurnes que fan brillar estes nits amb una manera més alegre i divertida. Enguany, els focus estaven posats en la gent que forma part d'Obrin Camí i el taller ocupacional, perquè l'equip de govern va decidir cedir-los el testimoni, com ens exposava la regidora de Serveis Socials, Mercè Volta.
Des de l'equip de govern que vam pensar en que un any es podien donar visibilitat i fer protagonistes a tota aquesta gent, la gent d'Obrin Camí, la gent del taller ocupacional, que foren un any ells els protagonistes de l'encesa de llums, perquè per ells és molt important, viuen aquestes festes amb molta il·lusió, i que es donen compte que el poble està en ells i es recolza i que són una part més de la nostra vida.
I els usuaris i les usuàries d'Obrin Camí del taller ocupacional van rebre l'encàrrec amb responsabilitat i amb el goig que suposa poder contribuir a escampar la il·lusió del Nadal pel poble. Ens ho declarava Encarna en representació del col·lectiu.
Pues m'han pres de categoria. Jo més feste per a Pego, la veritat. I sí, que és una cosa de motivació per a la gent, més per xiquets i per tot, en general per tots.
I llançava la portaveu d'Obrin Camí i el taller ocupacional bons auguris per al futur més immediat.
Tots va ja bé, que tinc salut i això sobretot. I res, que tot va ja bé, des de la possibilitat del món.
Una estona més tard, després de deixar temps perquè els més menuts i les més menudes experimentaren la creativitat amb la composició de fanalets de Nadal, l'expectació es traslladava al pati de la Casa de Cultura, on es va desenvolupar la tercera edició de la Nit en Blanc, una celebració que permet unir els i les representants del comerç local i la societat pegolina per a intercanviar confidències i també retroalimentar-se. Un comerç local representat per l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego que compta amb el suport de les regidories de promoció econòmica i Cream Apego. El seu titular, Raül Tamarit, destacava l'esforç dels establiments en omplir els nostres carrers de llum, de color i de creativitat.
Any rere any feu un esforç extraordinari per omplir els nostres carrers de llum, color i creativitat, contribuint a crear un ambient festiu que dona vida al nostre municipi i reforça el comerç local. La vostra dedicació, il·lusió i professionalitat són imprescindibles per mantenir viva aquesta tradició que cada Nadal uneix veïns, famílies i visitants. Gràcies per continuar implicant-vos i per fer que el nostre poble brille amb més força cada any.
Enguany, 8 establiments comercials de Pego optaven als 3 premis del 6è concurs d'aparadors de Nadal que atorga l'Ajuntament de Pego a través de les regidories de promoció econòmica i Creama Pego. El jurat, integrat per la gerent de Creama, com a presidenta, Rosario Donderis i 3 professionals del poble, com són Carmela Todolí, Charo Sánchez i Maria Teresa Bordes, van decidir que el millor aparador enguany era el dissenyat per Ade Aguilar, propietària de Flors Mandragora, qui, amb un somriure ampli, admetia sentir-se il·lusionada amb la notícia. Un aparador que torna a l'origen, que torna a la natura, que és en definitiva amb el que treballa Ade Aguilar.
Il·lusionat, superguai. Enguany, què més he ocorrit? Què fem, què fem? Pues m'apetia algo referent a la natura perquè pensant, va, que sempre pense, ai, em diuen que diga un nom de lo que és l'aparador. Jo vaig pensar, dir, pues el retorn a casa, el retorn a l'origen, el retorn a la natura, que és el que jo faig, coses de la natura i que millor allí, per això ha sigut el tema i el lema enguany, ja ho. Pues podrà veure, pues això, quasi tot el que nosaltres treballem, que són coses de musgos, d'abetos i tot referent al Nadal, perquè jo ara treballo mogolló coses de Nadal, I tots els materials que gastem, que són materials naturals, l'aparador està fet tot en materials naturals, des de flors a plantetes. L'únic artificial que n'hi ha són les boles, que ha fet que interpretaren la màgia del Nadal. I tot el demés, pues, són materials naturals en els que nosaltres, pues, intentem fer, pues, com paisatges menudets, bosquets i donar-li tota aquesta màgia navidenya a centres que fem ara a Nadal.
Les flors enguany han delectat el jurat perquè el segon premi era per a la floristeria El Baladre de Sonia Rovira, un reconeixement que assegurava que era inesperat i, entre d'altres, perquè admet que té un aparador molt menut i ha de jugar més amb la façana.
Inesperat. La veritat és que no m'ho crea, eh? Jo dic no guanya, perquè trobava que tots estaven xulíssims, la veritat, i dic, jo no. A veure, jo partís de que tinc un escaparat de superxicotet i tinc que jugar més en la fatxa. Damunt el color verd no m'ajuda massa, pensé jo, és escuret, però bueno, m'ho ha treballat. I bueno,
gràcies.
I ha donat resultats. M'ha inspirat en el Nadal clàssic de verd, roig i dorat, o sigui, perquè la meva fatxa ho acompanya, sí, ho porta ella. M'ha recordat fent-lo als que no estan tan així i als meus avis, no? La Nadal de antes. He posat un escaparat en Anorio que fa un xicotet guinyo, no? De a xiquet, que m'agrada molt. Involucrar una miqueta xiquets, no? La fantasia eixa de la il·lusió, que trobo que al final i al cap les flors són il·lusió, però super inesperat.
I enguany el tercer premi l'obtenia l'aparador dissenyat per Maite Alborg, propietària d'Enquadres. Després de l'emoció dels premis, la nit en blanc continuava amb l'actuació del grup de Pego, un quintet recentment creat que comença a despegar, que és Gluten Free i que sonava així.
El perro que en el camerino sobre la muerte de René me contestó con evasivas, no sé, vámonos, me dijo, tengo que hablar desde unas velas en sangre.
Els informatius a Radio Pego.
I parlem ara de la CB715 perquè recordem que continua en obres, però que sembla ser que ja estan arribant al seu punt final. Este és en el que és el terme d'Oliva, a la província de València. Començaven el passat diumenge 23 de novembre i, en certa manera, completaran l'actuació que ja es va fer a la província d'Alacant, al terme de Pego, d'esta carretera que uneix els dos pobles, Pego i Oliva. Aleshores, el calendari previst d'actuació per a esta segona actuació era des del diumenge 23 de novembre fins al 4 de desembre, renovació del ferm de la CB715, i el dilluns 8 i fins al dimecres 10 de desembre es realitzaria la resta de treballs de millora que completen voreres i col·locació de senyalització. Hem de dir que això no ha sigut exactament així, perquè el pont final abans de la rotonda d'entrada a Oliva continua sense asfaltar i està excavat des del principi, tot i que és veritat que avui han suavitzat un poc el que són les juntes de dilatació d'eixe pont i es passa millor. Però si va bé el calendari, a partir de dimecres 10 de desembre, és a dir, de demà o del dia 11, perquè treballen per la nit, s'acabarien les obres. I segons anunciava estos dies enrere l'Ajuntament d'Oliva, avui dimarts 9 de desembre i ahir dilluns dia 8, eixa carretera doncs ha produït una restricció del trànsit a l'entrada de la localitat i s'ha d'anar per la Nacional 332, no es pot accedir directament per la carretera de Pego a Oliva. Estarà prohibit també estacionar des de les 6 de la vesprada i fins a les 6 del matí, que és quan habitualment treballen en aquestes obres de millora del ferm de la CB715 que entraven fins a dins de la localitat d'Oliva, fins a l'església que hi ha quan ja agafes la carretera de Pego. I, per tant, com diem, avui per accedir al municipi s'ha d'anar per la CB, en este cas per la Nacional 332. I, com diguem també, si no passa res, a partir del dia 11 d'este mes de desembre, és a dir, en dos dies ja estarien finalitzades les obres de la carretera d'Oliva a Pego i de Pego a Oliva. Pel que fa a la previsió meteorològica, avui tindrem el cel pràcticament ras durant tot el dia, amb intervals de núvols alts, el que són les hores centrals de la jornada, i apareixeran boires de cara a la nit. Temperatures avui suaus, seran de fet les més suaus de tota la setmana, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, 22 graus de màxima i hem tingut 12 de mínima. El vent bufa suau de component sud-oest a sud. Per a demà dimecres una situació semblant pel matí amb cel ras, intervals de núvols alts, boires a partir del migdia, sobretot a mitjan vesprada, i nuvolositat a partir de la nit amb temperatures les mínimes un poc més altes per aixes boires i núvols de la nit, 13 graus, i les màximes arribaran fins als 21 graus. El vent continuarà bufant a fluix de component variable. Per a dijous, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, començarem el dia amb abundància de núvols i estos aniran desfent-se, tot i que no desapareixeran el que resta de dia. Temperatures dijous entre els 11 graus de mínima i els 18 de màxima i el vent bufarà fluix de component sud-oest i nord, depenent de com evolucione el dia. A partir del migdia variarà aquest vent cap a, de component nord. I dimecres, segons la EMETA, a partir del migdia podríem tindre presència de precipitacions, tot i que el percentatge és del 60% i hi ha una baixada de les màximes divendres que estaran en els 16 graus. Però anirem veient-ho. Això és tot per avui, dimarts 9 de desembre. Moltes gràcies per estar a l'altra banda escoltant-nos i que acabeu de passar una molt bona jornada. Fins demà. Adeu.